Doncs començaré presentant breument què és Brahma Kumaris, què fem, a què ens dediquem. Brahma Kumaris és una organització internacional. Estem a més de 120 països d'arreu del món i tot el que fem està enfocat en fomentar els valors de la persona. De quina manera podem sentir-nos més pacífics, però alhora també tenir més eines per afrontar totes aquelles coses que ens venen durant el dia. I amb aquest propòsit fem cursos de pensament positiu, de meditació, de superació de l'estrès. Tenim al centre grups de dona, grups de joves, diferents activitats paral·leles al que pugui ser el mateix funcionament del centre. Participem també en programes de valors en la salut, de valors en l'educació, d'art i espiritualitat. També estem preparant ara properament una trobada sobre ecologia i espiritualitat amb tot el tema del medi ambient, que també és un tema de bastant interès. I tot el que fem és gratuït, el que sí, doncs, podríem dir més aviat és d'aportació voluntària, perquè tots els centres es financien amb la col·laboració de tots els professors i alumnes simpatitzants. No cobrem, sinó per tot allò que fem. I estem aquí bastant sovint, entre aquesta sala i d'altres, fem les conferències fora del centre. Més que res, doncs, perquè tingui més capacitat, també. Doncs vivim en un... Sí? Esta està programada perquè sigui en català. Normalmente sí, hacemos actividades en castellano, pero de vez en cuando hacemos alguna en catalán. Entonces la invitación de esta actividad se ha enviado en catalán, a no ser que sea un problema para alguien más, pero si no, doncs és una mica d'anar-ho combinant, perquè si no uns no estan en desacord, uns altres estan en desacord, i de tant en tant en fem alguna en català. Doncs en l'època en la que vivim, si fixen, hi ha tal quantitat d'informació amb el tema de la salut, perquè el tema d'aquí és el tema d'avui és sobre salut espiritual. Ho hem titulat així: salut espiritual, alegria i satisfacció interior. I últimament m'estan caient a les mans bastantes informacions sobre diferents tipus de salut. Cada vegada hi ha més tècniques alternatives o tècniques que incorporen altres punts de vista a part del que fins ara havia pogut ser la medicina tradicional, però més que res també enfocat en el que és la salut física. I presentaré primer què és el que inclús actualment ja l'Organització Mundial de la Salut està promovent com a salut, o està definint com el que és la salut. Per un costat, sí, evidentment és la salut física, però també podem parlar de salut mental, salut emocional, el que parlen de salut social i salut espiritual. I també ja apareix amb aquest terme. Llavors penso que és important veure no només aquestes saluts agafades aïllades com a aspectes individuals, sinó veure com totes elles tenen una relació o interrelació entre unes i altres. I, per exemple, i això ja des de fa molts anys, des que vam començar a fer el curs de pensament positiu, parlem de les malalties psicosomàtiques, és a dir, totes aquelles malalties que sí es manifesten en el cos, perquè és la matèria que tenim, però que tenen la seva arrel a nivell de pensaments, d'emocions, tot el tema de les pors, la depressió, com ens afecten les coses, com vivim, tot això afecta físicament. El que passa que normalment anem arreglant o posant, tapant, no?, algunes de les manifestacions, però no anem a solucionar l'arrel del problema. I està bé, doncs, també cuidar-nos físicament, però al mateix temps i complementàriament podríem veure quin altre tipus de, no sé si dir-ne teràpia o de tècnica alternativa podria incorporar per gaudir d'una salut més plena a tots els nivells. Perquè quan parlem de salut mental, per exemple, el que acostumem a pensar és en una persona que no està bé mentalment o psicològicament, que té problemes a nivell mental, però en canvi no posem com a malaltia mental les pors o l'afectar-se molt per les coses o reaccionar molt ràpidament. Això no ho considerem tant malaltia mental. O l'estrès, per exemple, és una malaltia mental. Potser no se'ns havia acudit abans englobar-ho com a malaltia mental. Però, de fet, sí que ens està afectant molt internament. Ens està afectant amb quin tipus de pensaments estem tenint, com està funcionant tot el nostre procés intern. El mateix doncs, amb tot el tema de les emocions. Hi ha persones molt emocionals, i emocional no vol dir que només ho manifestis externament. Hi ha persones que potser no ho manifesten tant externament, però també internament pateixen un dalt i baix. Moments que estàs com molt eufòric, molt pletòric, moltes ganes de fer coses, molta il·lusió, molta esperança, però poden venir altres moments en els que l'energia baixa. I has d'aprendre com mantenir-te més o menys equànime, coneixent-te a tu, coneixent les teves reaccions, com en certs moments o situacions viscudes, el que sigui, pots arribar d'un extrem a l'altre. Però si no hi posem mesura i si és igual i les coses tal com surtin i doncs jo no miro de tractar-me com una persona que necessita una atenció especial, el que estic fent és que estic sent sotmesa a les meves emocions i a tot el que m'envolta. I aquest seria un altre tema, eh? No m'extendré amb tot això, però és un tema prou extens. I alhora, com tot això ens afecta físicament. I si no, podem veure un exemple, quan moments de por, per exemple, no? Por pel que sigui. Hi ha persones que s'espanten de veure un gos, hi ha persones que s'espanten quan algú els crida, o hi ha diferents situacions, és igual. Quan ens espantem, què li passa al cos? Li passa alguna cosa? Es tensa. És com si tots els òrgans es contraguessin. Sí? Els pulmons. El cor batega més de pressa. Per tant, si es contrauen els pulmons, no podem respirar amb la facilitat que ho podríem fer si no tinguéssim por en aquell moment. Pensem ara un moment de tranquil·litat, que estem bé, d'harmonia, un moment agradable. Com funcionem? Físicament, inclús. Podem respirar millor. Normalment el que fem, quan una persona està relaxada, és que respira amb més capacitat pulmonar. Fem servir molt poca de la nostra capacitat, normalment. Hi ha persones que fan tècniques de respiració abans d'iniciar una pràctica de meditació, per exemple. És un mètode. Però, si es fixen, en moments de meditació, de manera natural, la respiració es fa més profunda per si mateixa. És a dir, que segons com més relaxat estàs internament, les emocions estan més calmades, també la teva ment està d'una altra manera, més tranquil·la, més relaxada, automàticament estàs respirant d'una altra manera. Està bé fer processos d'observació i durant el dia anar-nos observant. Veurem l'efecte que té físicament i internament, a nivell de la ment, a nivell de les emocions. A nivell social, que té molt a veure també amb el que he dit fins ara, però és quina salut tinc a nivell de relacions amb les persones. Hi ha persones que són de relació molt fàcil i es fan amb tothom i són amics de tothom. En canvi, hi ha persones que els hi costa més la relació amb els altres. També aquí es podria veure, o cadascú pot pensar, doncs, què hi fa que no em porto bé segons quin tipus de caràcters o de personalitat, perquè a certes persones sembla que m'hi allunyi o m'aïllo. O... Tot això té molt a veure amb que les relacions siguin sanes. I alhora no crear relacions de dependència o que provoquin certa submissió, relacions que potser em fan privada la meva llibertat de ser com sóc. És a dir, hi ha moltes coses també aquí que es podrien parlar. En definitiva, és una reflexió personal. Les meves relacions són sanes o no? I si no, què hi puc fer? Puc dir, és que les altres persones són així, o és que aquest és així, o és que aquest no sé com. I això és el que fem moltes vegades, anem culpant els altres. Però del que jo puc fer, què pot ser diferent? Els altres seran com siguin, però segur que hi ha algun aspecte en mi que jo puc canviar de manera que la relació amb l'altre pugui millorar. Llavors, bueno, aquí hi ha molts altres aspectes també a tenir en compte. Doncs a l'hora de parlar amb algú, buscar el moment més adient, les coses importants no dir-les en el passadís, o són coses, no?, que amb el temps un va aprenent així fixa i dius, oh, si això ho hagués dit en un altre moment, li hagués donat la importància que tenia, o aquesta persona s'ho hagués pres millor. O... Són d'aquestes coses que, bueno, d'alguna manera també afavoreixen o no que la relació amb els altres pugui ser millor. Llavors també salut en tot aquest aspecte a nivell de relació. De relació a nivell molt global, eh? No només amb una persona en concret o a nivell més individual, sinó quina percepció tens de la societat, per exemple. Com et mostres davant dels altres. Ets una persona que et costa expressar-te o que evites estar amb altres persones. Tot això hi ha molt a parlar també. Però llavors, tot el tema del que és la salut espiritual, que en el fons penso que és el que seria una mica la clau per tot això altre que he estat comentant. I, per sort, aquesta paraula espiritual o espiritualitat cada vegada és com una paraula més oberta. No fa pas masses anys parlaves d'espiritualitat i era com si estessis parlant de religió. Llavors hi havia certes persones que ja no hi entraven, no? O que associaven l'espiritualitat amb unes certes creences. Però des que hi ha hagut més apertura a nivell de temes de creixement personal i d'altres, el que es diu la nova espiritualitat, també altres maneres d'entendre la vida o maneres en les que es promou més la reflexió i la vivència interna, l'observació interna. Doncs la paraula espiritualitat com que penso, no sé què pensen vostès, però com que ha adquirit una nova dimensió. I quan agafes una revista d'aquestes que venen a qualsevol quiosc i et parla d'espiritualitat així, doncs dius, bueno, menys mal, no? Que podem parlar d'aquesta manera sense que sigui una cosa que sembli una mica estranya. Llavors, què és el que volem dir amb salut espiritual? Perquè una cosa és la part més relacionada amb la ment o tot el que té a veure més amb els pensaments. Si miréssim a càmera lenta com funcionem per dins, si alguna vegada és interessant fer aquest exercici, com funciono per dins, aquí dintre, des que tinc un pensament fins que porto a terme l'acció. Perquè, així com amb la salut física, acostumem a mirar més el que ens fa mal físicament sense tenir tant en compte què és el que ho ha provocat, també a nivell espiritual pot passar una mica el mateix, o sigui, com a nivell de mirar cap endins, això que estava dient ara, des dels pensaments que creu fins l'acció que porto a terme, em quedo amb l'acció, però no penso tant en el pensament que l'ha creat o amb la intenció que ha estat creada aquella acció. S'entén el que vull dir? I llavors ens quedem amb les accions concretes, però si sóc capaç de fer aquesta revisió més profunda, me n'adonaré que hi ha tot un tipus de sentiments, d'intencions al voltant de qualsevol acció produïda. I acció produïda que alhora ha estat creat per un pensament. Tot té el seu origen en la ment. Però no només pensem a nivell mental, sinó a nivell dels sentiments. I crec que això és el que marca la diferència entre el que pugui ser mental, la salut mental, de la salut espiritual. Quan estic parlant amb una persona, quan estic en un lloc, quan estic fent el que sigui, com estic per dins? Seria aquest mirar cap a dintre. Com estic per dins? Com em trobo? Però el que acostuma a passar també és que fem poques pauses perquè hi pugui haver observació. I és prou interessant adonar-nos-en d'això, que ens hem d'observar més. No vol dir estar només pendent d'un mateix i sembla que t'oblidis del que t'envolta, no és això tampoc. Però sí fer aquests moments que dius, a veure, com estic, com em trobo. Si no, al final, un es converteix en un gran desconegut de si mateix. I estem pensant més en els altres i com s'ha sentit l'altre i per què no em fa cas i serà per això i serà per allò i serà per no sé què. Intentant esbrinar quins són els sentiments que hi pot haver en el cor de l'altre quan ni tan sols em paro per entendre què és el que passa en el meu cor. Amb tots els meus sentiments, amb tot el meu món intern, no? Per dir-ho així. Que alhora costa molt de separar també, com deia abans. És com una cosa més global. I aquest com estic, doncs és un escoltar-te i veure què passa. I saber reconèixer que ens passen coses. I saber reconèixer que no sempre estem bé. Perquè per un costat està aquella força que tira endavant i que passi el que passi, treus aquella força de dintre i superes el que potser seria inimaginable. I això ho podem veure en persones, especialment en situacions de malaltia greu, que treuen una força de dins, que dius, però com és possible, no? En canvi, en situacions potser més del dia a dia, sembla que falti aquesta força en certs moments. No sé, és una reflexió així en veu alta, però a vegades en situacions molt límits, potser seria aquesta la paraula clau, en situacions molt límits, sí que tens aquella empenta i aquella força i aquell coratge que diu no, això tal, i ho aconsegueixes i et surt aquella força que ja estava dins teu. Però llavors, en situacions més quotidianes, cal també una observació. Per això, i ja ens heu escoltat diverses vegades, que estem promovent aquesta campanya de només un minut, que a la nostra web teniu més informació d'això, solo un minuto, i allà es poden descarregar músiques de només un minut o meditacions de només un minut, és a dir, fer parades. Però a mi el que m'agrada fer en aquestes parades és, a vegades inclús tancant els ulls, i escoltar què ressona per dintre. Sabeu que hi ha moments d'estrès que sembla que el cos boti? Que salti per dintre? Estàs ben assegut en una cadira, però és com si hi ha alguna cosa... Doncs fa el reconèixer. Em feia falta aquest minut. Com puc tornar a un estat de tranquil·litat, a un estat de pau? Però és bo reconèixer que tinc moments en els que el cos està ressentint-se d'un estat intern que no és el correcte, no és el natural. I això podria ser també un punt de referència, és a dir, imaginem-nos com a natural un estat de tranquil·litat, de quietud, de calma. Val? Si això és el que hauria de ser natural, entre cometes, és el que hauria de ser, què és el que ha succeït que m'estic allunyant d'aquest estat natural? Què és el que passa quan per dintre t'escoltes i dius estic trista, em falta xispa, hi ha alguna cosa que no estic fent bé, haig de parar més sovint. Però per fer això, o per arribar-te a tu mateixa a dir tot això, has de fer parades. I és, jo ho considero molt important, perquè com podem intentar solventar alguna cosa si no sabem exactament què és el que hem de solventar? Com vull canviar alguna cosa si no sé què és el que haig de canviar? Sé que la relació amb una persona no funciona, però m'he parat a pensar per què no funciona o què hi ha en mi que podria ser diferent perquè això fos millor? Són aquests moments d'observació, d'observació. Perquè estem acostumats, quan ens passa alguna cosa, anem al metge. I ell ens dirà què tenim. No sóc jo qui diu què tinc. Perquè doncs, no ho sabem, potser, no? Em fa mal a la gola, o em fa mal al peu, o em fa mal aquí. Però la causa, espero que me la digui un altre. Mentre que internament la causa no me la dirà un altre. Sí que puc fer servir també l'experiència de professionals i de terapeutes que em poden ajudar a encarrilar-me a saber què és el que realment em passa. Però el que realment em passa, només jo ho puc saber. I quan ja més o menys he anat veient què és el que passa i que puc haver arribat a aquesta situació present, doncs, per molts motius, per situacions del passat insanes, per exemple, relacions que no han sigut les més adequades, per una infantesa que no era la que m'hagués agradat tenir, per diferents coses, no?, que han pogut passar al llarg de la nostra vida. I que si ens hi parem a pensar, sí que podem veure una relació entre experiències viscudes i la situació del present. Però el que podem fer amb el que entenem com a salut espiritual és que està en les nostres mans com ens volem sentir. I això sí que penso que és una afirmació prou important. És a dir, el patiment o la satisfacció depèn de mi. En el moment en què ho assumeixo, estic fent-me responsable totalment de la meva vida. Però si no, el que estic fent què és? Estic posant la meva satisfacció o el meu patiment en funció dels altres. És que si aquest no m'hagués dit això, jo avui no estaria com estic. O és que, clar, amb aquesta persona tot va bé. O amb aquesta situació que tinc ara, tot és fantàstic. Vol dir que si la situació fos una altra, tu no estaries bé. Llavors, hi ha alguna cosa que falla per aquí. Sí? Llavors, si per un costat en aquesta observació entendre certes coses de la meva vida em poden ajudar, però alhora també, des d'ara, què és el que puc fer? I per això posàvem també com a subtítol alegria i satisfacció interior. Com a mètode també per poder millorar la nostra salut. Per què vol dir sentir-nos alegres? Perquè hi ha persones que no pensen que en el món en el que vivim es pugui estar alegre. O es pugui viure una vida de satisfacció. Perquè clar, si engegues la tele i veus les coses que hi ha, i, o mires el diari, o treus el cap pel balcó, tampoc cal ni engegar res. Veient la situació externa que tenim ara mateix, doncs potser sí que podríem dir, doncs hi ha masses ingredients en contra perquè un pugui sentir-se bé. Però alhora també és un entendre que si jo em sento millor, també tindré més que aportar. Si penso que el món pot ser diferent, també puc pensar, i aquesta és la visió positiva, què hi puc aportar jo perquè el món sigui diferent. Com que penso que hi falta alegria, doncs jo no em puc sentir alegre, estem afegint més tristor al món, més tristor la que ja hi ha. És una mica de responsabilitat també, de dir, què vull que hi hagi en el món que m'envolta? I aquest és un canvi molt, molt fort per algunes persones. El sentir que un té tot el dret de poder-se sentir bé internament. I que malgrat l'entorn com sigui, però tenim les eines per poder-nos sentir bé. I el pensament positiu, una aclaració només, ha de ser un pensament molt realista també. Perquè hi ha vegades que els que promovem tot això del pensament positiu sembla que vivim en un món no sé on que està un fuig de la realitat i es construeix el seu propi castell en l'aire, no? I per això no és el pensament positiu. El pensament positiu tal com l'entenem és tocar de peus a terra, entendre la situació real, però alhora tenir una actitud diferent envers aquesta situació que estem vivint. S'entén això? És a dir, no ens allunyem de la realitat. La realitat és la que és. Però què està en les meves mans per poder canviar alguna cosa al meu entorn? I a nivell global potser penso que no hi puc canviar res. Que sóc tan insignificant que què té que veure jo? Com puc pensar que puc canviar res del món? Doncs sí. Quan jo canvio, el meu entorn també canvia. Aquesta és una frase que aquí ens haureu sentit a dir moltes vegades. Quan tu canvies, el món canvia. Què vol dir que el món canvia? El meu petit món, el meu petit cercle, quan tu arribes a casa i estàs negatiu i expressant les teves angoixes, inquietuds i tal, estàs encomanant als altres aquest tipus d'actitud. Però si tu arribes a casa i arribes amb positivitat i amb il·lusió i vinga, també ho encomanes tot això. Llavors, què és el que vull transmetre? Quin tipus d'influència positiva vull transmetre al meu entorn? Però per poder-ho transmetre, abans vaig de tenir. Abans vaig d'experimentar. I és amb aquesta alegria, per què? Normalment s'associa l'alegria a l'èxit i moltes vegades l'èxit es contempla amb paràmetres medibles. És a dir, tinc èxit quan aconsegueixo el que professionalment m'havia proposat, o tinc èxit quan a nivell personal aconsegueixo X, el que sigui. Però és un èxit basat en l'entorn, en el que és físic, en el que és material. Però aquí podríem associar l'èxit al que tu et sentis bé. No vol dir que l'entorn et sigui favorable, Pot ser que l'entorn no et sigui favorable. Però tot i tenir l'entorn alterat, que tu siguis capaç de mantenir-te amb el teu autorrespecte, amb la confiança en tu mateix, que siguis capaç d'afrontar per les coses que hagis d'afrontar, això és la satisfacció interior. És un altre nivell d'èxit. És quan mesures l'èxit per com estàs per dintre. Torno una altra vegada. M'observo. Estic bé? Estic tranquil·la? Doncs has sigut exitós. Has sigut profitós. S'entén la diferència? A nivell espiritual, la mesura de l'èxit és diferent, no té res a veure amb aspectes externs. És més, jo he vist persones que han progressat, per dir-ho així, en el seu camí de transformació personal o espiritual, en moments realment difícils. Quan podria un pensar que és més fàcil quan totes et ponen, no? Quan les coses et van bé i quan... Però no acostuma a ser així. El millor seria que hi hagi èxit als dos nivells. Llavors ja és perfecte, no? A més, també, moltes vegades, quan tu et sents exitós en entorns no massa bé, però tu mantens aquesta actitud d'alegria, de satisfacció, és més fàcil que les coses et vagin bé. Externament, també. Externament. I és tot una qüestió de què és el que tu vols. Ahir em deia una persona, mira, estic entre aquesta feina i aquesta feina, què faig? O sigui, en tenia dues ara. I havia de triar, aquesta passa això, aquesta passa això. Hi havia coses que no li agradaven de les dues feines i coses que li agradaven de les dues feines. Finalment va optar per la que, bueno, no era una feina tan bona, però que li donava més temps per buscar-ne una de millor. I estic convençuda que la trobarà. Perquè estava tan segura del que volia que l'altra feina l'hagués ocupat tot el dia sense tenir opció a buscar res millor. Ha agafat una cosa més senzilla però que tindrà més temps per seguir buscant. I estic convençuda que ho trobarà. Per què? Perquè l'actitud que tenia era de sí, ho aconseguiré, tal... No? Canvia molt. En canvi, si penses, no, en aquesta època com haig de trobar feina, no? I no fa gaire, alguns deien una trobada que vam tenir de cap de setmana, que una situació dels 59 anys o 58, quedar-se sense feina i al cap d'un mes seguir treballant, no? Amb una feina nova. Per mi això són d'aquelles coses que dius, és la teva pròpia actitud la que et fa trobar feina als 59 anys, no? Mentre que d'altres actituds més apagades, més et fan seguir, doncs clar, per què? Perquè potser no hi ha il·lusió, perquè no hi ha satisfacció, perquè no hi ha alegria. I he triat un text que m'agradaria llegir, perquè a més és justament del mateix tema, Salut espiritual. No sé si coneixeu aquest llibre, Companyera de Dios. És de Dadi Janki, que és una dona que té 93 o 94 anys, que viatja pel món fent conferències i dirigint meditacions i ara ja està una mica més tubeta, però tot i així amb molts ànims també, i està visquent a la Índia ara mateix. Això que està sonant, es pot recordar, si algú més el té en marxa, que desconnecti el telèfon, sisplau. Gràcies. Doncs, salut espiritual. Tradueixo que està en castellà. La bona salut espiritual vol dir estar lliure de les malalties de l'esperit, quan no queda ni rastre de negativitat, quan els obstacles s'han superat i quan la cara resplendeix de felicitat. Quines són les malalties de l'esperit? Són quatre línies, però cada línia n'hi podem treure molt de suc. Quines són les malalties de l'esperit? Va. És que encara és que sembla... Com? La tristor, per exemple, no? Tot el que dèiem abans, tota aquesta angoixa, tota aquesta... La negativitat, enveja, gelos, exacte, tot això. Com? Depressió. Malalties de l'esperit. Quan no queda ni rastre de negativitat, quan els obstacles s'han superat, i pot ser que no estiguin tots superats, No pensem només en ja, no hi ha obstacles, jo crec que no és possible, però és quina aproximació tens tu o com afrontes tu les situacions que t'envolten, més aviat va per aquí, i quan la meva cara resplendeix de felicitat. La bona salut espiritual és fruit d'un creixement espiritual sa. Quan neixes, el teu ésser autèntic. I quan alhora incorpores a l'energia suprema, diguem-ne Déu, a la teva vida. I és l'alegria interna la millor de totes les medicines. Perquè tot depèn del que guardis en el teu cor. Aquesta frase és important. Tot depèn del que guardis en el teu cor. Què hi ha dins? Què hi guardo en el cor? Amor, si guardo amor, fantàstic. No? Pau. Sí? Però hi ha vegades que sembla que s'hi coli alguna cosa per allà dins del cor. Eh? Llavors, en aquells moments és com si hi féssim una... Com es diu? Com si quan hi ha un escapament, no? I després s'escapa tota l'energia que un té. Quan hi ha alguna cosa que no és el que hi ha d'haver, és com si hi hagués una fuita, això. Després es cola, s'escapa alguna cosa. Però quan un de veritat hi té tota aquesta positivitat i aquesta força i aquesta energia, es transmet tot això. Llavors, el que és l'esperit, tal com ho entenem nosaltres, quan parlem de l'ésser o d'un mateix o de l'energia, o hi ha diferents maneres de parlar de tot això, diríem que dins d'aquesta energia, també se n'hi pot dir l'ànima, per exemple, que a més m'agrada molt, avui estava escrivint una cosa i me n'he adonat que estava escrivint ànima i el que volia escriure és ànima a no sé què, no me'n recordo, no? Del verb ànima. I és que és la mateixa paraula, no? Depèn de l'accent només. Però és això, el que ens dona la força, el que ens anima, és l'ànima. I llavors és en aquesta, el que podríem dir l'energia com a tal, el que nosaltres som. El cos és el vehicle que utilitzem per expressar-nos externament, però tota aquesta energia que és el que som és aquí dins, on hi podem ficar, dic per això que preguntava, totes les emocions, els pensaments, els desitjos, les intencions, tot aniria englobat dins de l'ésser, dins de l'ànima. Perquè tampoc és que es pugui separar tant, no? A més, fixeu-vos que un pensament porta un sentiment, aquest sentiment a una emoció, a una intenció, a un desig, és tot com un sac on col·locar-ho tot. També es pot parlar del món intern i el món extern. I la salut externa o la salut interna. Extern en quant a, doncs això que dèiem abans, no? Les relacions, inclús el cos, o tot el que ens envolta. Mentre que el món intern és aquest món molt desconegut moltes vegades, que és el que engloba tot el que ens passa per dins. Bo, no tan bo. Tot el que passa dins està dins del món intern. Llavors, retornant al que estava dient abans, de l'alegria i de la satisfacció interna, què podem fer per sentir-nos alegres, per sentir-nos satisfets? Quins són els mètodes que podem fer servir cada dia? Des de lo més insignificant, de lo més petitet, que sembla que no tingui cap mena d'importància, però que si ens hi fixem podem viure d'una altra manera i amb més alegria, amb més satisfacció. I poden ser detalls molt petits, però l'actitud que un té des de que obre els ulls al dematí, què penso quan obro els ulls? Va, un altre dia més, no? Uau, un altre dia, que bé, vinga, va, aixequem-nos, no? O no sé si aquí hi ha alguna d'aquestes persones que comença a donar voltes i no s'acaba d'aixecar. Com si en el llit estiguessis millor que en qualsevol altre lloc. No? En el fons. Però si ja he dormit, doncs ja em puc aixecar. Ja està, hi ha un altre dia, un dia nou. Amb quina il·lusió començo aquest dia? Sí que només això, i penseu que és un detall ben petit, si voleu, però prou important. Determina tot de la resta del dia que viurem. Oh, doncs, bon dia. Que bé, no? Hi ha persones que no... Doncs depèn de l'actitud que tu tens per dintre, com transmets aquesta alegria, o als altres o no. Independentment de que els altres et tornin el bon dia o no, Va haver una època que vaig deixar de dir el bon dia si no em contestaven. I una altra època vaig pensar, mira, escolta'm, que no contestin si no volen, però jo puc seguir dient bon dia. Quan arribes a la feina i dius, bon dia, estan amagats darrere la pantalla de l'ordinador i sembla que no hi hagi ningú, no? Però és igual. A mi em donava més satisfacció fer-ho així. I és un petit detall, però que ja com que et coloreix o t'envolta d'una certa vibració. És que aquí la paraula clau seria aquesta. Quina vibració estem transmetent? O quan algú li passa alguna cosa, no? Ahir estava parlant amb un voluntari d'una altra entitat, però que les entitats que treballem amb, o que funcionem, per m'acomanis del 100% amb voluntariat, clar, té les seves avantatges, però també els seus inconvenients. Perquè si tu vas a un lloc perquè és la teva feina, vas de 3 a 4, o de 3 a 8, o 3 a 10, estàs allà aquelles hores. Però si un és voluntari, doncs igual bé, però igual no bé, no? I aquesta persona em comentava això, que clar, que el fet de funcionar amb voluntariat, doncs que tenia els seus inconvenients, no? I ell volia... M'estava preguntant a mi com ens ho fèiem perquè complíssim. Dic, és que són voluntaris. O sigui, gràcies que facin el que fan. Jo almenys ho entenc així. Si un diu, per exemple, dels que heu vingut al centre, tenim una botiga oberta 11 hores al dia, tot amb voluntariat, que és moltíssim. Si un diu vindré de 3 a 8 i es ve de 3 a 5, gràcies per venir de 3 a 5. Com solucionem de 5 a 8, ja ens ho empescarem. Val. Però aquesta persona m'ho deia volent dir, què puc fer perquè rendeixin, no? No sé si seria la paraula correcta. Jo li vaig preguntar, tu li has preguntat a aquesta persona com està? Perquè si només planteges amb l'acció que tu vols que porti a terme, però no penses com està aquesta persona perquè la porti a terme, què és més important, l'acció o la persona, no? Potser si la persona està contenta... Sí. Això és una mica, no?, la relació amb la que jo estava pensant. I bueno, hem quedat un dia i ens veurem un dia per parlar d'això, però em semblava interessant com... a vegades ens fixem més en l'acció que no en la persona. I això és el que anava a dir ara. Un altre motiu de satisfacció pot ser trobar el sentit a la relació amb les persones. Quan una persona ve i et diu alguna cosa, et diu, mira, no em trobo bé, o fa mala cara, o per què fa mala cara? És que no em pot veure. Bueno, potser té mal d'estómac, no sé, no tinc per què pensar que és per mi. El fet de donar-hi una volta aquí, o dir, doncs veure... Què et passa? Se t'ha posat malament alguna cosa? O et puc ajudar? Necessites alguna... Canvia totalment la percepció de les persones, la realitat amb l'entorn que ens envolta. O, doncs, no sé, la relació amb l'entorn des de lo més físic, el reciclatge, per exemple. Doncs a mi m'agrada fer-ho. Després anar amb la meva bosseta i tirar això aquí, això allà, no? Doncs, he escoltat algun comentari, veia tonteria, no? Bueno, doncs a mi em fa estimar la natura. No tinc un arbre aquí arran de casa perquè m'hi pugui abraçar o que li pugui contemplar, no? Doncs és una manera que sento que estic col·laborant. I són petites coses, però que ens poden donar alegria, també. O quan dediques un temps, doncs sí, directament per parlar de la meditació, no? Per meditar. Per llegir alguna cosa inspiradora, alguna cosa que t'agradi, el que sigui, però alguna cosa que et faci obrir els ulls a una realitat diferent de la que normalment ens envolta. I quan dius, val, ara pararé i ara medito, moltes persones pensen, vaya pèrdua de temps. O algunes persones diuen, jo vinc aquí, al centre nostre, perquè si em quedo a casa no ho faig. Potser a algú li passa això també. Perquè a casa em distrec. Mentre que si vaig a un lloc, sé que no haig de fer altra cosa que allò. Doncs val, el que sigui, però buscar el mètode per parar en algun moment del dia. El millor és a l'inici del dia, cadascú a casa seva, tenir aquests moments de connexió personal, o al final del dia també. Aquesta hora és bona hora, les 7, els quarts de 8, les 8, poder dedicar mitja horeta a meditar. I meditar què vol dir? Doncs és com tornar a sentir qui sóc. Qui sóc sense acció, sense relació, sense res del que m'envolta? Jo, qui sóc? I sentir-ho i escoltar-ho per dintre. Tornar-nos a sentir com a sers pacífics, sers amb aquest cor que dèiem abans, no? Sers plens d'amor, d'acceptació. Tornar a reconnectar amb la nostra part més essencial. I alhora també, com també escoltàvem aquí, és crear moments per connectar amb tots els altres, entenent-los com a éssers espirituals també. És a dir, ara estem aquí, no? Potser no ens coneixem, la majoria ni ens coneixem, potser ens hem vist, però una coneixença ben pocs. Sí? Però entenc que tothom és una energia i que mentre que cadascú està ocupant aquesta cadira estem desprenent una vibració. Em sintonitzo amb els altres des d'aquesta vibració o només penso en la brusa que porta el que està assegut davant meu? No? Sí, perquè a vegades ens distraiem amb aquestes coses. Què penso? Penso que doncs, la persona que tinc al meu costat doncs, és un ésser meravellós i únic i fantàstic i anar com ja creant aquesta unitat entre les persones, encara que no ens coneixem, no ens coneixem amb el que normalment ens escrivim, al tanto. No sé com es diu, on viu, què fa, què es dedica, però a nivell espiritual, a nivell intern, sí que la puc conèixer. La puc conèixer com un ésser que, en el seu estat natural, com deia abans, és un ésser pacífic. No sabré les vivències per les que ha passat i que ara el porten al neguit, o positivitat, o alegria, o no, que ara pugui tenir. No coneixo les causes, però sé que en el seu estat natural és un ésser que pot desprendre aquesta bondat. No, això és una manera de connectar-nos amb tots els altres éssers. I alhora també entendre que en aquests moments de quietud, de silenci, de solitud, de contacte amb un mateix, puc també percebre aquesta energia suprema o Déu o cadascú com li vulgui dir. És a dir, entenent que sí, que hi ha una força que tots hem experimentat en algun moment de la nostra vida. Tots l'hem experimentat. Encara que a vegades digui no crec, perquè no és una qüestió tant de creença, sinó d'experiència, d'entendre. I quan en aquells moments que deia abans que surt una força, que no saps d'on surt, però que et fa fer no sé què, pot ser que sigui la teva pròpia força, perquè tots tenim aquesta força per dintre. Però també es pot diferenciar quan aquesta força és la teva pròpia energia que s'està movent o quan és com una força que t'empeny. No sé si m'explico, perquè parlar amb aquests termes no és tan fàcil, però sí, està oberts a aquest altre tipus d'energia. A més, amb tota aquesta espiritualitat que s'està movent, que deia al principi, crec que hi ha moltes més persones obertes a percebre tot això. Llavors també ajuda, col·lectivament, tot el despertar que està havent-hi, també ajuda a entendre que sí, que puc fer que a la meva vida hi hagi una força extra. Però perquè això succeeixi o perquè ho pugui sentir, haig de dedicar-hi temps. No només anar a conferències i cursos i llegint, és una part. Però moments en els que, a part, i tota la teoria, tota la part més de llibre, no, de coneixement escrit, ho aparto per anar-ho sentint, per anar-ho experimentant. Aquesta seria la diferència. I després podem veure com va sorgint de dintre una alegria, com unes bombolletes que van sortint, no? Com que dius, ah, doncs que bé. I per què? Doncs potser no saps dir quin motiu específic, però et sents bé. Sabeu a què m'estic referint, no? Que no és que hagi passat res excepcional i hi ha persones que pensen que a la meditació s'han de veure llumetes de colors i no sé què i no sé quant. No, és molt més senzill que això, és només ser tu, no cal tanta història així externa, no? No va per aquí, és un estat més de quietud, més de calma, més de serenor. I justament amb el tema aquest de silenci o de l'experiència de silenci tindrem aquí aviat, i això sí que s'ho poden reservar ja la gent d'apuntar, el dia 16 de novembre tindrem amb nosaltres a l'Antoni Estrano, que és una de les persones més místiques de Brahma Kumaris, crec. És una de les persones, alguns potser recordaran una conferència de fa un parell o tres d'anys potser ja, que va fer el Casal del Metge. Perquè arrel d'aquella conferència, moltes persones després me n'han parlat, va ser com una conferència que tot ella va ser una meditació guiada, algo així, va ser molt especial. I aquesta persona, aquest senyor, torna a venir, estarà amb nosaltres el 16 de novembre. Val? Ja informarem d'on possiblement sigui aquí mateix, però millor que truquin al centre per assegurar-se, sí. I ell presentarà el seu últim llibre que ha escrit, que és Els quatre moviments, i parla de com, no sé si m'ho sé de memòria, però com anar cap endintre, cap enfora, cap a dalt, o sigui, és com una experiència així molt d'experiència, de contemplació que ell ha tingut a través de justament això, de l'experiència del silenci. I estarà amb nosaltres el dia 16 de novembre. Doncs són d'aquelles ocasions per conèixer algú que ho viu així, com que quasi li surt, no? Aquesta experiència de satisfacció i d'alegria interna. I a més, ell ha passat per malalties i té una, en fi, una experiència forta d'afrontar situacions, però ell sempre explica com justament a través de la pràctica de la meditació li ha servit per viure amb la malaltia i per seguir endavant. I d'aquella època ja ha passat, ara doncs, torna a estar millor de salut, però tot i així entenent que tot el que ens passa és per aprofitar-ho. Això també és una visió positiva i també dona molta satisfacció al veure les situacions d'aquesta manera. Com dir, doncs mira, caram, que bé. Doncs ara tinc aquesta oportunitat per poder dedicar-me més temps a mi, per veure justament això, l'efecte entre la meva actitud i com ho transmeto a nivell físic i com enfoco aquella energia perquè aquell òrgan del cos doncs, millori, es posi més sa. Tot això també té la seva repercussió. És a dir, aquesta salut espiritual que estem adquirint, després també, encara que no hi pensem, això és l'interessant, encara que no hi pensem, qui en resulta més beneficiat externament o físicament? El propi cos. I si no, serveixi com de reflexió, perquè a vegades tenim aquests cossos tan encarcarats i tensos, i o en canvi a vegades doncs és com que et flueix tota l'energia molt més fàcil en tot el teu cos. Doncs és una, com un mirall. El cos és com un mirall de com està l'ànima, de com estem per dins. Sí? I alhora, si és que algú té alguna malaltia, podem ajudar al tractament que ja estiguem seguint a través de la nostra pròpia actitud. I això crec que bueno, ja està molt extès, tota aquesta visió de la medicina des d'aquest altre punt de vista, no? Com l'actitud del pacient fa que evolucioni favorablement o no tant. Em deia una infermera no fa gaire que tenien una àvia a l'hospital de 101 anys. A més, anava amb una ala del pijama i portava una medalla que deien, tinc més de 100. Així. I al cap d'un dia van operar, es va trencar el fèmur o alguna cosa així. Ja caminava, el dia següent ja caminava, ja se n'anava de l'hospital, no? I explicava justament això. Sí. 101 anys, amb tanta energia, amb tanta vitalitat, que es posa més bo aviat, ho dèiem això, no? En aquest context. Diu, aquest avi s'ha posat millor abans, amb 101 anys, que un altre que en tenim, que no sé si en tenia 65, per una actitud més, oh, amics, no? És tota aquesta actitud que també fa que el cos reaccioni d'una manera o d'una altra. Vol dir que tenim molt a aprendre amb tota aquesta àrea. Què més? Voleu afegir més coses, comentar alguna cosa? No? Ja en tenim prou així? Sí. El que podríem fer ara és fer una meditació. Sí, meditar una estoneta abans de marxar. També tenia per comentar-vos, tenim aquest CD que justament és Meditar per a la salut. Està pensada per persones que tenen algun tipus de malaltia i hi ha meditacions per sanar el cuerpo, inclús sanar les emociones connectades con la enfermedad, l'acceptació, perdonar, en fi, tota una sèrie de reflexions que ens poden ajudar a moments de malaltia especialment. Faig conscient d'aquest moment conscient d'aquest instant. Estic aquí, ara, en aquest espai. Dedicant-me aquests minuts per mi. Les situacions que he viscut avui, les converses que he tingut avui, ara les deixo a un costat. I per uns moments miro endins. I m'observo. Com és la meva respiració ara? Són els meus pensaments ara. Com estic? Com em trobo? O tensió encara. O potser m'atrau un pensament d'alguna situació viscuda avui. Però ara veig tot això com a situacions externes. Però això, en el meu estat natural, sóc un ésser pacífic. Tan en calma com un llac, transparent, on l'aigua ni es belluga. Així, mica en mica, em vaig sentint jo. I m'accepto tal com sóc. M'estimo tal com sóc. I entenc que hi ha aspectes de mi que haurien de ser diferents, que em farien ser més feliç i més alegre. Però alhora també reconeixo que ja hi ha aspectes molt positius en mi. I sento aquesta alegria, aquesta satisfacció interna, que em fa gaudir d'aquests moments. Un temps que em permet reconnectar amb allò que és essencial en mi. I segueixo amb aquesta imatge del llac tranquil, que m'inspira serenor, quietud, calma. I en l'aigua d'aquest llac hi veig reflectida la llum del sol. Aquest sol que ens il·lumina, sol que ens escalfa. Igualment, Em sento també comprès, estimat, respectat per l'energia suprema, per aquest sol suprem. Conscient de qui sóc. Aquesta quietud i aquest silenci em fan valorar i apreciar el que realment és important, el que realment és valuós. Els ulls. Recordaré que avui és un gran dia. Un dia per estar alegre, un dia per aprendre i un dia perquè el sol segueixi il·luminant el llac, tranquil i calmat, que sóc jo. Els ulls, si els havia deixat oberts. I m'observo com em trobo ara. Com estic ara. I si ara em trobo més relaxat, tranquil, seré. Que aquesta experiència duri més i més. A mica torno a obrir els ulls i em bellugo suaument els peus, les mans. Fins una altra. Està ben sans i a seguir disfrutant d'aquesta alegria. Moltes gràcies.